Les maquinàries, molt bon dia. Comença aquest espai magazín de Ràdio Falset. Volem que passeu una bona estona de diumenge. Recordem que aquest programa es torna a emetre els dijous a les 8 del vespre. Des de la direcció de l'emissora ens han proposat els programes de Ràdio Falset de com a poder contribuir a una programació especial per la Fira del Vi que es farà a les properes setmanes. I per suposat mirarem com respondre des de aquí, des de les maquinàries, a la proposta. Els serveis responsables de generar idees d'aquest programa ja treballen per a poder contribuir a aquesta programació especial. Comencem ja, us saluda Maria Arbonès al capdavant d'aquesta aventura radiofònica, però que no seria possible sense el bon equip de col·laboradors. Aquesta música sona molt bé, Tomàs. Parlarem avui de...
Bueno, de l'intèrpret d'aquesta...
Bon dia, bon dia. Primer de tot.
Bon dia.
Vull ser cortès i educat.
Sí.
Què tal?
Bé, menys mal que és un tema que ens agrada i ens apassiona bastant, que és la música, i llavors, doncs, no ens sap greu, no? L'artista que avui portem per parlar és l'Adrián Viliu. Mm-hmm. És un home que no és massa conegut pel seu nom, tot i que la música sí que després, quan l'escoltem, ens sonarà bastant. Sobretot, conegut per les seves col·laboracions amb d'altres bandes mítiques, importants, del panorama del rock anglès. Ell ha col·laborat amb dues bandes molt, molt importants. Una era King Crimson, que és la segona reencarnació que va tenir King Crimson, amb el Robert Fripp, i l'altra banda doncs, era Talking Heads. No? Mm-hmm. En totes dues va deixar l'empremta de la seva guitarra, que tocava d'una manera molt especial, molt personal. És un home que no és un gran tècnic dels dits, sobretot de la mà esquerra, que és la que posa les notes, no és massa ràpid, no és el clàssic instrumentista de rock que fa aquells punteus, aquelles coses tan elèctriques, tan trempades, no? Ni aquells blues amb aquella força, no? Ell es caracteritzava més aviat per la cura que tenia amb el so, en buscar sonoritats noves a la guitarra. Com que és un instrument elèctric, ell el que feia era tenir un seguit de pedals, i inclús jo l'he vist treballar amb alguna guitarra que tenia el màstil flexible, que es podia tombar cap a la dreta, cap a l'esquerra, allò tensava una miqueta les cordes i feia una sonoritat molt especial. No? És un músic que té preocupació per això, no? Per innovar dintre del repertori del rock i de la guitarra, buscant nous camins expressius i sobretot en la manera en què s'interpreta. Li vaig veure tocar en directe amb Kim Crimson i és curiós perquè moltes cançons es fa sense tocar les cordes amb els dits, sinó que deixa anar una corda potser, i el que fa després és amb el volum te fa aquesta nota que ve de lluny i se fa important i després marxa, no? I després també la manera d'agafar aquella palanqueta que tenien i els pedals, sobretot, no? Bueno, aquesta preocupació per la sonoritat de les seves cançons el permetia fer coses molt variades, molt diferents, i sobretot una de les que va cultivar amb especial preocupació va ser la dels sons que recordaven a la natura, sobretot els animals de la natura, no? Mhm. Té una cançó molt maca amb Kim Crimson, que la guitarra et feia la sensació de ser una gavina que estava volant per l'espai, no? El Mate Kudasai és una cançó preciosa, perquè ell també canta, a més, no? I aquesta cançó la cantava ell. Era la veu i la guitarra solista d'aquesta segona encarnació que va tenir Kim Crimson. I, bueno, doncs, aquella cançó suposo que va marcar bastant el seu estil, perquè la gent trobava espectacular que en sec doncs, la guitarra agafés sonoritats com del vol d'una gavina i que, a més d'aquesta sensació del crit de la gavina, hagués també una musicalitat que representava el vol, no? La manera, i aquesta amplitud que donava la música, aquesta sensació d'ingravidesa. No? Tot va fer que aquest tema perfecte marqués una miqueta el seu estil personal. Després també amb Talking Heads, allí tenia un altre repte, que era fer una música de ball nova, no? I la instrumentació d'aquella música els solos de guitarra no podien ser en la vella línia del solo rockero, molt digitalitzat, molt amb els dits, vull dir, no? Molt, molt ràpid i trempat, sinó que demanava un tractament nou del so. Estem parlant de la New Wave dels 80, aquella busca de noves sonoritats, de nous estils, i bueno, doncs ell va ser dels que va aportar amb més claretat noves idees i noves formes amb aquelles al·luvions de notes que donava, doncs, la tècnica i els pedals, no? Així va arribar el moment que ell es va decidir, doncs, a gravar el seu propi, la seva pròpia música, i va treure un disc en què cultivava aquests dos aspectes que diem, la música, la força de la música, i també aquest símil amb els sons característics dels animals de la natura. I l'escoltarem en aquesta doble vessant de música canyera, música rockera, forta, però també amb aquesta sonoritat que ens recordarà d'una manera o d'una altra animals. El primer que escoltarem, veuràs com és bastant encertat, és una que es diu Big Electric Cat, el gran felí elèctric, no? Ens sonarà segurament com quan sentim la veu d'un tigre, d'un animal gran, no? D'un felino gran, una veu ferotge, salvatge, no? I aquest salvatgisme, doncs, serà qui presideixi tota la interpretació dinàmica i forta i innovadora del tema.
Que t'anava a dir, per tot el que has explicat, un músic molt semblant a formes de treballar com Brian Eno o Robert Fripp, no?
Sí, i està emparentat perquè amb Robert Fripp era qui tenia King Crimson,
sí.
I amb Brian Eno, pues sí, perquè també Brian Eno ha estat un home de tècnica limitada, però que il·limitada imaginació i capacitat de treballar noves sonoritats i noves formes.
Escoltem la cançó que has dit. Titulada Big Electric Cat, no? Un àlbum dedicat als animals, no?
Sí, té moltes coses, moltes cançons que ell intenta, el que intenta és recrear doncs aquest aspecte, el so pres de la natura, dels animals salvatges i ferotges de la natura. I això és aquest ingredient d'originalitat que té la seva música. Estem escoltant música que és de 1980, o sigui que té 27 anys, i que sona més moderna que pràcticament la música moderna que escoltem ara. És una música que era molt avançada a la seva època, i doncs les èpoques que han arribat després, la gent no s'ha preocupat tant d'incorporar novetats, originalitat, de tenir una idea pròpia que aportar a la música. Avui en dia ens deixem portar molt per estils ja existents, per línies, per formes, no? I per això doncs, la música dels 80, els que la vam viure de prop i la coneixem una miqueta a fons, doncs, no sé, queda sempre aquest regust de dir, és que va ser una dècada important, no? No parlem també dels 70, que van ser molt, sí, molt forts, no? Bueno, potser la música avui en dia, el que li manca és aquesta voluntat de voler expressar coses personals de l'artista, no? Tant, no només en les lletres, sinó també la pròpia música, no? Voler-la transformar en algo meu, propi, és el meu món el que ara estem escoltant, no? I aquesta sensació donava a artistes que tota la vida després els recordem amb nostàlgia, perquè doncs, no trobem que actualment doncs, hi hagi un símil, no? Adrián Viliu va ser el qui va ajudar molt a canviar de seu estil a un home que ha tingut fama de camaleó, seguint amb els animals, no? És el David Bowie. David Bowie va començar la seva carrera en una època que es va entroncar dintre del que es deia el gay power. Sí. I, bueno, doncs anava a sortir a l'escenari disfressat de moltes maneres. Això venia arrossegat de la seva trajectòria amb un home de teatre com era Lindsay Kemp, que el va ajudar molt, va ensenyar a transformar-se, i sempre ho va aplicar tota la seva vida. I necessitava Bowie, doncs, de personatges com l'Adrián Viliu, que a la seva música li donessin aquest plus d'originalitat, de creació, de personalitat. I precisament doncs, en aquesta reforma que va fer en el disc Heroes, doncs se van ajuntar dos homes que hem parlat ara. Un era el Viliu i l'altre el Brian Eno. Sí. Tots dos els van ajudar a fer la que seria doncs, la reconversió més espectacular de David Bowie, que va marcar la cota màxima de creativitat i popularitat. I ho va fer amb una cançó que es deia també Cat People. I també agafava sons que ell tenia a la seva guitarra de felins, de grans felins, no? I ara escoltarem un altre exercici d'aquesta mena, quan Adrián Viliu el que intenta és recrear el que seria la sonoritat pròpia del rinoceront. El disc pren aquest nom precisament, el Lone Rhino. Ell se considera a si mateix, suposo, un gran rinoceront solitari, un animal d'una altra època que encara existeix. Sempre se'l veu amb aquest posat una mica passota, no, el rinoceront, fent una vida apartada del soroll de la civilització, i ell doncs s'ha sentit atret per la imatge, per el carisma o per la manera lenta, pausada de caminar, aliena el pas del temps del rinoceront, i li dedica doncs aquesta cançó on recrea la potència del pas, la lentitud i aquest bram que tenen aquests animals.
Cançó que ens serveix per tancar l'edició d'avui de Músics i Músiques que no hem de deixar de perdre amb Tomàs Sáenz. Tomàs, fins una altra.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
To see my homeland. Protect my species. They give me food. Collect my feces. But I can't help it. I miss the past. I'll never again see my good old
Estàs escoltant Les Maquinàries, cada diumenge a Ràdio Falset.
Francesc Cabana ha publicat un nou llibre, Els anys de l'Estraperlo, cròniques d'un possible empresari barceloní 1939-1954. Saludem a l'economista Francesc Cabana. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem d'una novel·la del que va ser l'economia catalana dels anys 39, 1939 al 1954, oi?
És un llibre d'història, és un llibre d'història del 39 al 54. L'únic personatge imaginari que hi ha és el protagonista, però tota la resta és absolutament història. És a dir, he agafat el gènere de crònica d'un suposat empresari per explicar el que va passar.
Fam, autarquia, mercat negre, elements que apareixen en el llibre, i un Josep Mitjavila, empresari cotoner català franquista, present també sovint al Liceu, no?
Sí, de fet, repeteixo, és per mi el sistema de presentar la història barcelonina d'aquells anys, sobretot des d'un punt de vista econòmic, però és clar, doncs, aquest personatge vivia, doncs, en un ambient social, en un ambient, doncs, polític, que és el que m'ha interessat reflectir. De fet, és de Barcelona, però es podia ampliar, doncs, a tot Catalunya.
Com les coses es feien saltant-se la llei, no hi han d'haver molts documents dels tractes que es feien. Li ha complicat una mica vostè això?
És evident, no hi ha documentació sobre el mercat negre d'aquells anys, perquè és evident, perquè tampoc n'hi ha avui dia del mercat negre de la droga, per exemple, només hi ha aproximacions. Però, és clar, aquest és un llibre en el qual, doncs, ens basem, doncs, per una part, en investigació, o en base en investigació, i per altra part, en experiència pròpia, perquè jo sóc d'abans de la guerra. I per tant, aquells anys, encara que petit, els vaig viure i sé perfectament el que és el racionament i què és el mercat negre.
Considero que es tracta de lectura fàcil, el llibre, no?
Sí, això sí, m'ha interessat molt, doncs, que sigui un llibre que es llegeixi com si fos una novel·la, però sense ser una novel·la, de manera que es pugui llegir l'autobús, es pugui llegir el tren, es pugui llegir, doncs, en qualsevol moment, vull dir, sense necessitat de concentrar-te i posar-te com si anessis a estudiar un llibre de text.
En aquella situació s'havia de fer producció. Es pensava en fer potser més producció pel mercat negre que l'oficial?
De fet, el mercat negre va ser superior al mercat oficial, perquè el mercat oficial volia dir preus fixes inferiors als del mercat real. I, és clar, tothom que podia es mantenia al marge d'aquest mercat oficial, perquè començant pels pagesos, que van ser els primers, i acabant amb els subministradors de matèries primeres que no estaven disposats a vendre els preus al que els obligava, doncs, la llei.
Perquè hi havia d'haver els petits negocis, no? I després, doncs, aquells que doncs, empresaris que volien fer fortuna.
Estraperlista ho va ser tothom, és a dir, per activa o per passiva, sí. Tothom. Ara, aleshores, el que es va donar és un petit estraperlo de cantonada, de caixeta, doncs, de cigarretes, i d'una barra de pa blanc, i després hi va haver, doncs, l'estraperlo, doncs, a l'engròs. que és el que va crear autèntiques fortunes i que és el, si es pot dir així, el més immoral des d'un punt de vista social, no? Ara, tothom va participar de l'Estraperlo perquè, és clar, tothom intentava viure com podia.
S'havien de donar al voltant de l'Estraperlo moltes situacions curioses que ara potser vostè podria explicar-ne alguna.
Sí, de fet, he trobat... Esclar, aquells anys són plens... Són anys de corrupció, són anys d'hipocresia moral i, per tant, doncs, es poden trobar a vegades històries que si te les expliquessin, si no tinguessis documentació històrica, diries no pot ser, no? És a dir, doncs, algun tema, el Congrés Eucarístic de 1952, quan el govern espanyol doncs, decideix netejar la ciutat de Barcelona per tal de que els visitants la trobin neta moralment, embarca a totes les prostitutes que troba i les envia a Girona. Això és un fet. I a Girona van desembarcar uns quants autocars plens d'aquestes senyores que no tenien a on anar a dormir i que no tenien diners o no en devien tenir gaires, pobretes. I els gironins les van rebre amb un espant impressionant, no? És a dir, els efectes que va causar aquesta invasió ja se'ls poden imaginar, no? Però, en fi, és un fet d'aquells que té el seu... És tràgic o còmic, si es vol dir així.
Recordem que Estraperlo era un joc que es va prohibir i que va portar molta polèmica, no?
Sí.
D'aquí el nom.
Sí, de fet, Estraperlo s'entenia com a cosa il·legal. Era un senyor que es deia Strauss i un altre que es deia Perlo, abans de la guerra, que van portar una ruleta trucada amb una Espanya republicana que no admetia el joc i que va crear doncs, un problema polític seriós. De fet, del mercat negre se'n va dir Estraperlo i durant molts anys només es parlava d'Estraperlo sempre que et referies en aquestes activitats. Jo sóc d'aquells historiadors que estic al corrent del que està passant avui, no? I és el que m'interessa. De fet, fa 50 anys que estic seguint aquesta història doncs, econòmica catalana dia a dia.
D'acord, senyor Francesc Cabana, molta sort.
Gràcies, que vagi bé.
Molt bon dia.
cross your eyes tonight. I want to open you and find what you're hiding inside. Find a way to give myself. Find a way to give myself. Find a way to give all my love to you.
Aquesta cançó es titula Green or Blue. Cançó de Marlango, la música també molt present aquí a les maquinàries a Ràdio Falset cada diumenge, també cada dijous. Després de Marlango, Sergio Sánchez ens parla de cinema. Dues setmanes en una altra ciutat amb Sergio Sánchez.
Resumim el que vam dir en un altre programa. La primera meitat del 150 és el període de glòria absoluta de la comèdia musical a Hollywood. La Metro-Goldwyn-Mayer i la unitat de l'Arthur Freed donen les seves millors obres. Un americano en París de Vincente Minnelli havia arrasat els Oscars i Cantando bajo la lluvia de Stanley Donen i Gene Kelly havia fet història. Donen i Minnelli eren els reis, però després de Cantando bajo la lluvia, Arthur Freed arriba a un acord amb Minnelli per dirigir una pel·lícula seguint el mateix esquema paròdic. Es dirà The Bandwagon, coneguda entre nosaltres com Melodies de Broadway 1955, el millor musical de Minnelli, una obra d'art molt superior a la seva tan coneguda Un americano en París i junt amb Cantando bajo la lluvia la millor pel·lícula de la història del gènere. Ens preparem per aquell moment màgic i emocionant. El teló no s'ha obert. L'orquestra es prepara per tocar aquella amanida de temes de l'obra que en diuen Obertura. Fred Astaire interpreta a Tony Hunter, una antiga estrella del cinema musical amb una carrera totalment acabada. No direm res, més que alabar el sentit de l'humor que tenia Astaire en aquell moment per interpretar-se a si mateix. És cridat per una parella de guionistes amiga. A la pel·lícula no es diuen Betty Comden i Adolph Green, però no cal. Signen el guió de Melodies de Broadway 1955, com havien signat el de Cantando bajo la lluvia. El problema serà que el musical és una obra molt seriosa i moderna, una versió de Fausto que vol dirigir Jeffrey Córdova, un home aficionat al teatre clàssic, el de veritat, el profund, res a veure amb la frivolitat del musical, una caricatura potser de l'ambiciós Vincente Minnelli. Òbviament, la funció serà un fracàs i haurà de ser convertida en una revista, però Minnelli ja ens està anticipant nous temps per a un gènere on ha cultivat la major part de la seva fama i el seu prestigi. The Bandwagon era una revista que va estrenar Astaire amb la seva germana Adele als anys 30. Arthur Schwartz i Howard Dietz escriuen una nova cançó, That's Entertainment, que es converteix en una sort de l'himne a l'espectacle. Roger Edens adapta velles cançons que havia fet amb Schwartz, antigues revistes. S'eliminen dos números musicals, You Have Everything i Got a Brand New Suite, per la llarga duració del muntatge final. Només a partir de West Side Story serà habitual que els musicals sobrepassin les dues hores de metratge. La parella de ball de Fred Astaire es deia Sid Charisse, les cames més llargues de Hollywood, una antiga ballarina de ballet clàssic que es va passar als musicals. Precisament, a Melodies de Broadway també fa una paròdia de si mateixa, contraposant la serietat del ballet a la intranscendència del musical. Sid Charisse va ser un dels grans noms del gènere. Si Ginger Rogers mai va passar de ser una comparsa d'Astaire en els balls, Charisse va exhibir una categoria artística completament independent d'Astaire, i els dos van executar un magistral passadors a Central Park, seguits a una distància raonable per la càmera de Minnelli, amb pràcticament només un tall que tan sols és perceptible si s'analitza la seqüència detingudament. L'argument de Melodies de Broadway 1955 arriba a un punt de ruptura narratiu molt modern quan se'ns mostra els resultats de la comèdia musical que han estat assajant els personatges. Es van succeint tot un seguit de números musicals, a qual més esplèndid i millor rodat que l'anterior. Recordem Triplets, on Fred Astaire, Nanette Febre i Jack Buchanan ballen i discuteixen disfressats de nadons amb un truc visual memorable. Si amb Sid Charisse parlem de llargues cames, aquí els tres ballarins llueixen unes cames minúscules. Trip.
Mrs. Hildendorfer of the fatal natal day, she had her silly willy.
Mrs. Hassan Cooper loves to talk to Mrs. Goldenwasser of her major operation when she had her twins.
But when Mother comes along, she silences the others. She accomplished something that is very rare in mothers. MGM has got a Leo, but Mama has got a trio. She is proud but says three is a crowd. Oh, we do everything alike. We look alike.
we dress alike, we walk alike, we talk alike, and what is more, we hate each other very much. We hate our folks, we're sick of jokes on what an art it is to tell us apart. We eat the same kind of victuals, we drink the same kind of bottles, we sit in the same kind of high chair, high chair, high chair. Fun to shoot the other two and be only
Per acabar la pel·lícula, Minnelli roda un llarg ballet final abans de l'insignificant epíleg argumental. No comet l'error de fer una bestiesa tan mastodòntica, monstruosa i un xic pretensiosa de 20 minuts com a Un americano en París, sinó que dissenya una entretinguda paròdia a les novel·les policiaques que, tot i tenir certs punts de contacte amb el ballet final de Cantando bajo la lluvia, aconsegueix tenir una entitat pròpia i ser un altre dels antològics números de la pel·lícula. Melodies de Broadway és l'última gran pel·lícula musical on un grup de personatges prepara un espectacle. Ara arribarien els arguments madurs, la psicologia, la varietat d'escenaris i èpoques, i arribaria la mateixa decadència del gènere. Aquest ha estat el nostre espai al dues setmanes en una altra ciutat. Que tingueu un bon cinema i fins aviat.
Les maquinàries a Ràdio Falset.
Un temps a les maquinàries dedicat a Chet Baker. Els músics de jazz que només els hi fa falta el nom de pila per ser reconeguts, com de la família, sempre tenen algun tret especial. Chet Baker sempre serà Chet, simplement. Posar-li cognoms sembla una traïció burocràtica que estripa una segona pell sensible recollida a tota la seva obra. Aquestes quatre lletres, ben pronunciades, ressonen com una declaració de mort i descriuen, sense més detalls, el seu peculiar concepte com a trompetista i cantant, directe, discret, relaxat i romàntic. Chet pertanyia a aquesta classe de persones que mereixen viatjar pel món al seu capritx i sense papers. Un policia de frontera, obligant-lo a identificar-se, pintaria una escena terriblement trista.
I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Chet Baker era únic i universal. Si bé es diu que les seves referències des del començament van ser Biggs, Biederberg i Miles Davis. Però mentre Miles tocava com un solitari, Chet confiava en la seva temprança expressiva. Quan l'aconseguia, el seu rostre es tornava tan eloquent que l'esplèndid fotògraf nord-americà William Claston no li va ser difícil reunir material per a publicar un llibre titulat Young Chet, dedicat als seus anys de joventut. Però la fascinació per la figura de Chet és internacional. Prova d'això és que el dissenyador alemà Ingo Wolf va editar dos llibres amb fotografies del trompetista tocant en viu. No té res d'estrany que els artistes plàstics escolliren a Chet com a model. Els seus gestos expressaven la indolència calculada i la fredor juvenil, com la de James Dean, expressió que a les dones els resultava atractiu, punt de sobreconfirmat si observem el seu ample currículum amorós. Era creença comuna que Chesney Henry Baker, nascut a Yale, Estats Units, l'any 1929, era un ser fràgil, un perdedor colpejat per les drogues. Però el cert és que sota la cuirassa de vidre podíem trobar un Chet de pedra. Chet era els Cadillacs, els Pitniks i tot el trist, dolent i divertit de l'Amèrica dels anys 50. Tocava la trompeta com la seda, com si sabés que la persuasió era l'única manera d'arrencar-li tota la veritat. Va començar a tocar la trompeta de petit. El seu pare li va ensenyar la música del trombonista Jack Tegarden, mentre la seva mare l'inscrivia com a cantant a concursos per aficionats. Massa pressió per un inconformista nat. Chet va començar a comportar-se com el fugitiu que escapa sempre cap endavant i s'incorporar a l'exèrcit als 16 anys. Aviat va trencar amb les armes i en el terreny musical aviat també va impressionar Charlie Parker, Byrd, quan aquest preparava una gira per Califòrnia. Was it in Tahiti? Charlie Parker, inventor del bebop i artista visionari, va tornar a Nova York, advertint els trompetistes més brillants i orgullosos que s'anessin preparant per a competir amb un xaval. Per aquesta època, Chet Baker també jugava al contrapunt barroc i a la polifonia de Nova Orleans, junt al saxofonista Gary Mulligan, una altra personalitat amb un conflicte permanent en un quartet de gran rellevància històrica.
My funny Valentine, sweet comic Valentine.
Ningú sap on Chet Baker amagava el seu toc de la sort en la música. Trompetistes clàssics com Roy Eldridge li reprotxaven certa absència de contrastes. Chet ignorava aquestes crítiques perquè sabia que els seus allavis estaven fets més per confortar amb la insistència tènua de les brases que per cremar en flamarades. El pianista Michael Grailier, que el va acompanyar a la seva última època, ho va explicar millor que ningú. Chet tenia el sentit del silenci, que és la matèria prima de la música. S'aprovava el micròfon, deixava passar 4, 8 compassos i des del mateix moment que atacava la nota, aquesta assolia tota la seva amplitud i es apercebia en l'ambient una relaxació absoluta. Aconseguia una escolta profunda del públic perquè donava tota la seva significació musical al silenci abans de començar un solo. Deia que quan més sorollosa era l'audiència, més necessari era reduir el volum sonor.
I've never been...
A l'escoltar la música de Chet Baker, no és fàcil entendre com aquesta música de profunditat podia sortir d'un cos atacat per les drogues, les estades a l'hospital, la cos policial i de les seves estades també a la presó. Diverses vegades va intentar lluitar contra la seva addicció. Va ser perseguit al seu país i també va ser detingut a Itàlia i Alemanya. Europa, lloc de salvació de tants jazzistes en dificultats, tampoc va contribuir de forma favorable aleshores a la seva vida. De tornar al seu país, va haver de substituir tocant i cantant en bandes de mariachis. Per empitjorar les coses, uns matons li van donar una brutal palissa i li van trencar els dents. Incapacitat per tocar la trompeta, Chet va treballar en una gasolinera fins que el productor Dick Buck li va pagar una dentadura nova. Van venir 3 anys de pràctica dura fins a recuperar el domini tècnic i les sensacions perdudes. També Dizzy Gillespie el va ajudar proporcionant-li un seguit de contractes. Chet Baker va retornar i el món del jazz ho va celebrar, sobretot a Europa, on els propietaris de petits segells discogràfics li van proposar gravar discos. El resultat va ser una explosió discogràfica, LPs per dotzenes que descobriren totes les seves facetes, meravelles com Life at Nick's, Blues for the Region o Chet's Choice.
Long ago, my heart and mind.
L'any 1988, any de la seva mort, es va presentar la pel·lícula Let's Get Lost, una poètica retrospectiva que el presentava en el seu ambient tocant balades a la penombra de l'estudi d'enregistrament i assegurint la nit al seient posterior d'un descapotable amb un parell de noies. La pel·lícula va ser nominada a un Oscar, però fora del cinema, la vida de Chet Baker seguia carregada de situacions difícils. El destí li reservava un final insòlit. Chet Baker va caure des d'un segon pis d'un hotel a Amsterdam. Tenia 58 anys. Uns diuen que va ser un accident, altres un suïcidi i altres que el van empènyer. Ja se sap, en qüestions de jazz la gent prefereix les històries morboses. Thank you.
Es trobeu a Ràdio Falset, es trobeu a les Maquinàries, després d'una cosa, una altra. Les Maquinàries és sempre ben farcit de continguts amb el propòsit de que passeu un bon diumenge. També un bon dijous. Recordeu, aquest programa el podeu tornar a escoltar els dijous a partir de les 8 del vespre. Ara toca escoltar el capítol 9è. Nové de la radionovel·la Empúries 218.
Quan en Buder va treure el cap pel castell de Popa de la Nau, la Zoe i el sèquit que l'escortava s'havien convertit en un puntet borrós que es confonia amb la germanació que entrava i sortia per les portes de les muralles fluvials. Era el primer cop que la veia després de gairebé una setmana de travessa marítima. Per manament express de la Júlia, els dos enamorats havien estat meticulosament apartats l'un de l'altre en el transcurs del viatge. Ella ho justificava arguint que feia el millor per al Buder, i el noi, embargat per tanta dissort, hagué d'acatar-ho de mala gana. Més davant aquell comiat furtiu, quasi clandestí, l'abatiment aflorà de nou al rostre de la jove. La Júlia mirà de tranquil·litzar-lo.
Tingues esperança. Això no és la fi del món.
Per mi, sí.
D'aquí un temps te n'hauràs oblidat. Res resta eternament en el cor dels homes.
Parleu així perquè no em coneixeu. En el meu n'hi ha dues de coses que hi quedaran gravades per sempre. L'amor que sento per ella i el fàstic que em provoqueu vos.
La noia va creure oportú de no replicar la insolència i s'apressà a donar ordres a la tripulació perquè anessin desembarcant. Havien arribat a Pisa, antany una opulenta ciutat lliure de l'Etúria, ara sotmesa al jou implacable de la República Romana. Els etruscos, orgullosos detentadors d'una cultura que enfonsava les arrels en la nit dels temps, havien mantingut durant segles una hostilitat indòmita envers els seus veïns romans. Esclafats finalment sota el repicar ferotge de les botes legionàries, contemplaven amb impotència la seva destrucció com a poble. Però darrere del que semblava una muda resignació, s'hi amagava un odi larvat contra l'ocupant. Un odi per ell, el que niava a les entranyes d'en Buder. Resseguint el contorn sinuós del litoral italià, s'obria pas cap al sud la via consular que manava a la ciutat de Roma. 5 dies els separaven de la poderosa capital. Fou una marxa monòtona, secundada pel repicar sord dels cascos dels cavalls i de les mules. Presidia la comitiva un silenci pesat, una llosa de laconisme que ni el jovial caràcter d'en Sergi, l'esclau etíop, s'atrevia a aixecar. Les mirades de reull sovintejaven, tothom es vigilava. La Júlia, acomodada en un elegant cotxe tirat per dues eugues blanques, ho dominava tot amb el seu esguard de dama altiva. En Buder la fitava, adreçant-li llambregades agudes com a ganivets. La guerra no declarada entre ambdós s'anava coent a foc lent. Al despuntar del sisè dia, una boirina ocre es presentà de sobte damunt la línia de l'horitzó.
Roma, senyora, ja som a casa.
Benvingut a la meva pàtria, bàrbar.
El noi no parà esment al comentari.
Digues, doncs, t'has repensat el meu oferiment?
En Buder rumià llargament abans de contestar. Se sabia derrotat, però l'orgull li impedia reconèixer-ho.
Sóc més generosa amb tu del que em pertoca. Per tota paciència, inclús la més pietosa, té un límit.
Novament us sortiu amb la vostra.
Això vol dir que acceptes? Entraràs a formar part del meu servei?
No us inventeu. Ho faig condicionat per les circumstàncies.
A partir d'ara hauries d'aprendre a rebaixar l'estúpida arrogància de que fas gala. Recorda que aquí ets un estranger, que és tant com dir que no ets ningú.
Procuraré no oblidar-ho.
Cap al migdia els viatgers es trobaven a les envistes del cinturó emmurallat que senyia Roma. Passant entre magnífiques tombes de les famílies més influents que emmarcaven el camí, la caravana franquejà una de les portes del recinte i se submergí dins l'atapeït entramat de les urbs. Roma era una ciutat caòtica. Mercès a les conquestes i al continu degoteig d'immigrants que hi anava fluint, aquell poble de pastors s'havia convertit en una de les metròpolis més populoses del món. El seu creixement, íntimament lligat a l'expansió del seu poder, s'havia produït a batzegades. Sortejant els carrerons laberíntics, calcigats per un trànsit incessant de vehicles, animals i persones, els nouvinguts s'obriren pas a dures penes en direcció a un dels nombrosos turons sobre els que s'infilaven tota sort de bastiments. El búdar aquell espectacle el deixà embaladit. Comparant-la amb Empúries, amb els seus carrers tan rectilinis i tan ben traçats, amb la puresa del seu aire, constantment renovat per la tramuntana, Roma li feu l'efecte d'un cau de feres, brut i corrupte. L'atmosfera romana, saturada de pudors i sorolls, se li tornava irrespirable i eixordadora. La gent caminava per la via pública en pentes, cridant-se, insultant-se i maleint els déus quan es quedaven atrapats en un embús. El paisatge urbà que se li obria davant dels ulls oferia múltiples contrastos. Pobres cabanes de fusta on s'hi amuntagaven famílies senceres convivien amb les sumptuoses mansions dels ordres dirigents. Riquesa i misèria anaven de bracet en aquella ciutat alhora fascinant i plena de despropòsits. Després de creuar, penosament, un dels barris més populars de la capital, el grup prengué un trencall que conduïa vers les altures del Celi, un petit tossal totalment desdibuixat per la plèiade de construccions que en ell s'assecaven. Allà tenia la seva residència la Júlia. Era una casa de dues plantes, d'aparença austera, amb les parets emblanquinades, situada gairebé a tocar del cim. La zona quedava a recer del bullici ciutadà que formiguejava als seus peus, una illa de tranquil·litat enmig de la voràgina. La dama baixà del carruatge i amb gest ampulós obrí la porta del seu domicili, fent passar primer en Búdar.
Considera't el meu hoste. Sergi, mostra-li la cambra que ocuparà. Jo mentrestant m'estiraré una estona. Estic molt cansada.
L'esclau es disposà a acompanyar el noi fins a les habitacions superiors. En passar per l'atri, però, s'adonà que alguna cosa estava fora de lloc.
Senyora, senyora, correu! Us han entrat a robar!
La Júlia es personà a l'instant, seguida del Càstor i el Pòlux amb les punyals desenveïnats. El panorama que oferia l'interior de l'habitatge era desolador. Mobles estellats, cortines esquinçades, fragments de vaixell escampats pel terra, finestres rebentades. D'una de les columnes hi penjava un gat mort, al qual li havien col·locat un cartell on s'hi llegia. Amic de Flamini.
On ha estat aquells malparits un altre cop, senyora?
Tolerareu més vexacions, senyora? Algú ha de pagar per aquest atemptat.
Estem disposats a penjar-vos. Només cal que doneu l'ordre i aquesta nit moriran unes quantes rates.
Això, anem a buscar-ho. Sabem on viuen.
Em penso que això no és una bona idea.
Tanca la boca, eunuc. Aquest és un afer d'homes. No s'interessa l'opinió de les marietes.
Us arrosseguen els impulsos. Abans de tota acció cal una reflexió.
Així és com parlen els covards.
Potser sóc un covard, però almenys no em veig pres dels raonaments de dos imbècils.
Si tornes a bellucar la llengua, te'n passarà les paraules i darrere d'elles la dentadura.
Prou, calleu tots! Els fets són molt greus, però no hem de caure en la provocació. El Sergi té raó. Acudint al seu encontre encara empitjorarem més. És exactament el que esperen que fem. Donat l'estat de guerra que vivim, qualsevol acte en contra seva serà presentat com una acció antipatriòtica, del que desitgen mal a la República. Se'ns acusarà de connivència amb l'enemic i és molt probable que acabem a mans del butxí.
Compteu amb el suport del Flamini, senyora. No s'atreviran a portar les coses fins a l'extrem. Els hem d'escarmentar.
Vas errat, estimat Càstor. Flamini, malgrat el que pugui aparentar, se sustenta en una posició política molt, molt delicada. El vigilen de prop. Esperen que cometi alguna imprudència per llançar-se-li damunt com voltors.
Precisament per aquest motiu s'ataquen a vos, senyora. Estigmatitzar una persona influent en aquests moments de perill per a Roma transmetiria una imatge negativa del Senat cara al poble. Resulta més fàcil i més net políticament fustigar els qui li són partidaris, a la gent anònima. El seu propòsit és que Flamini reaccioni airadament i aleshores tindran una excusa perfecta per ensorrar-lo.
M'alegro d'atendre el teu parer, Sergi. Raona ràpid i bé.
Però, senyora, permetreu que aquesta xusma us humili? Us han violat la llar. Guaiteu com està tot. Us amenacen de mort. I vos us plegueu de mans com si no hagués succeït res. Han de ser castigats pels seus delictes.
I ho seran, Pòlux, ho seran, quan sigui oportú.
Senyora...
El tema està tancat. Endreceu tot aquest escampall, vull la casa ben neta i arranjada. Que no es vegi cap rastre de les destrosses. Tu, Sergi, quan hagis mostrat al Buder la seva estança, passeja per les places i contracta cuiners, músics i ballarines. Els millors que trobis, no importa el preu. Demà a la nit em ve de gust oferir un gran banquet per als amics.
Com dieu, senyora?
Tu també m'has de replicar? Espavita a complir el que et demano.
Amb tots els respectes, considero que cometeu una temeritat.
Potser sí, però privada d'altra opció, aquesta serà la meva rèplica.
Estàs escoltant Les Maquinàries. Thank you.
Tracta d'una versió del Cant dels Ocells, una única versió interpretada aquí pel grup Atientes. Atientes és una formació de Reus, integrada per Jordi Olzaneski, Gerard Marçal i Lluís Chacón. Esplèndida aquesta versió del Cant dels Ocells, aquí a les Maquinàries, a Ràdio Falset. Ara agafem la bossa de viatge, que marxem al Mèxic, amb el Santi Nogués.
Avui hem de tornar a viatjar al Mèxic. Avui seguim, Santi Nogués, molt bon dia.
Bon dia.
Seguim en Palenque?
Sí, seguim en Palenque, l'altre dia vam quedar encallats aquí, empalencats.
Una ciutat, no? Una ciutat amb importants zones arqueològiques.
Sí, sí, però la gràcia, l'encant, el misteri és que aquesta ciutat la van construir entremig de la selva. La selva, lògicament, va anar recuperant el seu espai, va anar menjant-se totes aquestes construccions interessantíssimes que hi havia, i fins, diguem, entrats al segle XIX, bueno, bastant entrats, cap a finals, diria, del segle XIX, i sobretot al segle XX s'ha fet un desescombrament, però no s'ha recuperat encara tot, sinó que hi ha molta cosa a descobrir. Però el que s'ha descobert ha demostrat que ha estat molt important, sobretot pel descobriment o pel coneixement de les cultures, que en aquest cas maies, de la zona. I explicaré una miqueta, diguem, el més important o transcendent que es va descobrir a Palenque, que és el temple de les inscripcions. A veure, quan se'ls donava un nom, el nom, doncs, a vegades no tenia massa que veure amb la funcionalitat d'aquest monument, sinó que deia, mira, aquí hem vist aquestes inscripcions, per denominar d'alguna forma, doncs, diríem el temple de les inscripcions. Però, en realitat, això era una piràmide funerària. Hem parlat moltes altres vegades de la similitud que tenen amb l'Egipte i altres cultures, no? Doncs, per accedir-hi, doncs, hi ha totes unes escalinates, com és molt normal amb aquests temples, però, en arribar a dalt, doncs hi ha la part on hi ha una petita cúpula, etc. Però normalment no hi ha res més. Però aquí l'arqueòleg Alberto Ruth Lüller, de l'Institut Nacional Antropològic d'Història de Mèxic, a l'any 1949 se'n va adonar que hi havia una llosa que estava més enfonsada que les altres. Era una miqueta xafarderot i va decidir aixecar aquesta llosa. Desescombrant una miqueta, se'n va adonar també que hi havia, com anaven apareixent escales. Van anar traient runa que hi havia, les escales anaven baixant i fins a arribar a un interior de la piràmide. Llavors, va veure, un cop desescombrat tot això, que hi havia una caixa amb valioses ofrendes de ceràmica, de conxes, de jade, que estava adossada a un mur que li tancava el pas. Va continuar desescombrant fins que al final van arribar amb una tomba que en principi no tenia massa interès, però a mesura que anaven descobrint van veure que era la d'un rei que, precisament, com estàvem parlant moltes vegades de l'Egipte, que va fer ell construir-se aquesta piràmide. Allí es va trobar més de 200 fragments, a part de la seva, diguem-ne, esquelet, no? Hi havia més de 200 fragments de jade, conxa, obsidiana i molts més minerals considerats preciosos a l'època. I a damunt, o sigui, el que tapava aquesta tomba, hi havia una làpida enorme en el qual hi havia la figura sobrepujada en pedra del mandatari aquest, que està amb una actitud com mirant cap al cel, on hi ha unes figures, doncs, que hi ha el blat de moro, que hi ha, doncs, diguem-ne, els cereals, etc. El que ve a dir, o s'ha identificat com que aquesta gent ja creien en la vida després de la mort. Allí, doncs, el blat de moro, quan el plantaven, tornava a ressorgir, i d'aquesta manera s'ha pogut identificar que la imatge aquesta presenciava aquest fet, no? La llosa aquesta, que se n'hi diu la tomba real, té 13 tonelades, o sigui que estem parlant d'una peça molt important, i per estar precisament dintre d'aquesta tomba n'hi ha que diuen que si la van portar un cop estava construïda, però molts diuen que si ho van fer a partir d'aquesta tomba que van construir la piràmide. Però el cert és que un cop va morir aquest rei, van tapar-ho tot totalment i van posar aquesta llosa final, que és per on se va descobrir posteriorment. O sigui que això va estar més d'un miler d'anys tancada, i gràcies amb aquest secret que es va mantenir i amb aquestes troballes que es van aconseguir, doncs, diguem-ne, s'ha pogut saber molt més d'aquestes cultures que estan tan amagades.
Un lloc com aquest ha d'estar declarat Patrimoni de la Humanitat.
Sí, sí, és Patrimoni de la Humanitat. És patrimoni. Sí, sí, sí. Jo recordo quan vaig visitar-ho, que estàvem precisament en aquest temple de les inscripcions, que hi podem baixar, qualsevol pot baixar. És qüestió d'anar una mica amb una mica de precaució, perquè les escales són molt relliscoses, i anar amb, et dic, una mica de precaució per no caure baix, però val la pena visitar-ho. A més, aquí continua tenint aquest aire misteriós, aquest aire d'encant, no? Mm-hmm. També trobem a Palenque uns altres edificis també molt interessants i bonics, com són el Palau, el Temple del Sol, el Temple de la Creu, el Temple de la Creu Foliada. També hi ha, val la pena, hi ha els museus aquests petitets, que diuen museus de sitio, on hi ha una seleta col·lecció de figures de fang, que es pot apreciar aquí les costums, vestiments de l'època, inclús la personalitat d'alguns governants. Les vitrines també tenen moltes joies de jade, conxa, nàcar, obsidiana, que aquesta gent treballaven molt i molt bé.
El nom de Palenque sembla ser que va ser degut a que els espanyols, quan van arribar en aquella zona, estava tot protegit per pals, i li van sí. posar aquest nom de Palenque, no?
Exacte, perquè en molts llocs, doncs, el castell, hi havia una piràmide, perquè tenia una forma de castell, doncs li deien el castell, i en aquest cas, doncs, va ser precisament això, no? Marxem d'aquí, marxem de Palenque,
i se n'anem, eh?
I ens anirem pel camí, passem per Agua Azul. Agua Azul és una zona molt bonica, bueno, una zona, més que res, és un riu que hi ha unes cascades, que treu una aigua tornassolada i on ens podem, doncs, també prendre un bany. Vull dir que val la pena anar a veure, perquè no solament és la zona aquesta de les cascades d'Agua Azul, sinó que també podem veure tot aquest paisatge mentre estem arribant, perquè és una zona selvàtica aquesta. I estem entrant, diguem-ne, cap a Chiapas. Ja ens acostarem molt aviat cap a Sant Cristòbal de les Cases, que per molts de nosaltres i per diverses circumstàncies s'ha fet conegut, sobretot pels famosos zapatistes. Recordo que quan estàvem arribant ens vam topar amb moltes patrulles de l'exèrcit que en aquell moment ocupaven aquella zona. Encara no s'havia resolt en certa manera tota la conflictivitat que hi havia. Jo crec que actualment encara no ho està resolta del tot, però ja han arribat a una sèrie d'acords que s'ha permès pacificar tota la problemàtica que hi havia.
Una ciutat en honor de Fray Bartolomé de les Cases.
Totalment.
Es troba a 2.300 metres, no?
Sí, té una alçada considerable. Diguem-ne, si tenim en compte tota la zona que estem visitant, crec que és la part més alta.
Aquesta zona és una zona amb un clima molt tropical, cal suposar que hi ha molta pluja.
Sí, aquí hi ha molta pluja. Aquí jo recomano que ens prenguem o bé el paraigua o bé algun xubasquero, però val la pena anar una miqueta preparat, perquè pots trobar en algun lloc que de sobte et caigui un aiguat i et quedis totalment desprotegit. Sant Cristòbal de les Cases, pel fet de ser aquest enclau, també va ser en l'època colonial un punt molt important. Aquí podrem veure molta part de la cultura, doncs, espanyola, doncs, colonial, que va quedar allí, i és una ciutat molt bonica i encantadora. Les cases no són molt altes, també, lògicament, doncs, hi ha tots els temples, perquè allí, doncs, Sant Cristòbal de les Cases era un frare que va protegir la població de, diguem-ne, dels efectes que van produir els espanyols, que precisament no abundava la cultura amb la gent que van anar cap allà, no? A Sant Cristòbal de les Cases podem passejar-nos pels mercats, allí trobarem amb molta facilitat doncs indumentària, o sigui, indumentàries de la gent que venen precisament a aquests mercats. Llavors, els dissabtes és el dia més adequat perquè venen tota la gent dels pobles dels costats, del costat, per vendre herbes medicinals, llenya, flors, gallines, etc, etc. O sigui, hi ha un bullici que, bueno, a mi sempre m'han encantat molt els mercats, perquè crec que és on es reflexa més la cultura i les vivències del país, i sobretot en aquesta zona que encara utilitzen tots aquests vestits típics, doncs, de fa centenars i potser milers d'anys.
Aquí als mercats has de poder veure les boniques creacions, no?, de obres textils.
Sí,
que
sí,
fan,
sí,
les dones, no?
I tant, i tant, i tant. Fan els guipils. Les dones van molt ben vestides. Si sí. Haguéssim... això val la pena haver-ho comentat, perquè aquesta gent que no tenen precisament molts recursos econòmics, haurien de considerar que un vestit que porten aquestes dones tindria un valor aproximat aquí d'uns 600 euros. Perquè el treball que hi ha i el material que utilitzen és encomiable, és d'una qualitat i comporta un treball extraordinari, extraordinari. També aquí a Sant Cristòbal de les Cases hi ha, venen altres productes, ara no recordo massa bé, que són aquestes peces que són de color groc, d'àmbar, precisament. Aquí tenen àmbar autèntic, però s'ha d'anar a les botigues, perquè si aneu pel carrer et vendran el mateix, aquest àmbar, diguem-ne, no és el mateix, aquest àmbar, per uns preus, doncs, que surten un 10% del que trobarem a la botiga. I normalment totes aquestes peces tenen algun insecte dintre, o sigui que encara en teoria hauria de ser molt més valiós, però esclar, si tenim en compte que el nàcar on t'han trobat insectes a dins, doncs tenen un valor extraordinari, perquè és molt difícil trobar-ne, aquí ens estem en una situació de que ens estan enredant, però de mala manera. També diuen que per saber si l'àmbar és bo, si ha de costar un llumí o un senador, si crema, és que aquest àmbar és dolent. I si no crema, és que estem davant de l'àmbar de qualitat, no?
Molt bé.
Sant Cristòbal de les Cases, com deia, hi ha el temple de Sant Domènec, que és molt interessant, val la pena visitar-lo. Hi ha també el Museu Nabolom, que hi ha una biblioteca també molt valiosa, sobretot per la documentació que hi ha dins, però no solament això, sinó que aquí també hi ha objectes de la vida quotidiana, hi ha ceràmiques maies, trampes de caça, fletxes lacandones i també, materials que utilitzaven aquestes tribus lacandones. Precisament a prop de Palenque, a la sortida o l'entrada de Palenque, allà hi ha tota una sèrie de botiguetes on te venen aquests indis que viuen encara en comunitats índies, venen els productes que fan ells. Hi ha treballs en pell, etc, etc, i també hi ha arcs i fletxes que, si volem tenir-ho a casa per una col·lecció o perquè, doncs, sembla, ho podem comprar allà. Des de Sant Cristòbal de les Cases, que, com he dit abans, val la pena fer un recorregut tranquil a peu, ens n'anem cap a Sant Juan de Chamula. Sant Juan Chamula és un poble molt petitet que no té massa història, però sí que hi ha una cosa molt interessant, perquè en aquest poble hi ha una església, l'església de Sant Joan,
sense bancs.
Sense
bancs.
Sense bancs. Sí. Entres a dintre i hi ha un clima extraordinari, vull dir, et pega una bufetada impressionant, perquè el terra està tot com sembrat de petites espelmes, està sembrat de romaní, d'herbes aromàtiques, i allí una quantitat de gent estan agenollats, estan semipenombra, estan agenollats resant, però estan resant a viva veu, o sigui que pots escoltar el carrer. No els entendrem perquè normalment parlen les llengües pròpies d'aquestes zones.
Es veu que és una ofrena, un acte religiós on es barregen la cultura maia, no?
Sí, és un sincretisme entre la cultura maia i la cristiana. Però jo diria que és un dels llocs on el percentatge, diguem-ne, de religió maia és més important, perquè el sincretisme està en moltes de les esglésies que veus molta part de l'arc i allí veus que hi ha una barreja entre les dues creences, no? S'ha volgut també associar per aconseguir, doncs, que aquella gent no tinguessin tant de reparos a l'hora d'abraçar la cultura que portaven els espanyols i la religió que portaven els espanyols. Continuem cap a Cinacantán, que és un altre poble petitet, que també, doncs, aquí és bonic veure com estan treballant el tèxtil, veus la gent treballant als carrers, no té tampoc més importància. I llavors, a partir d'aquí, ens anem cap a Oaxaca. Oaxaca és una ciutat també preciosa, d'estil colonial. Jo us recomano que aneu a veure també l'església de Sant Francesc, que és barroca, però a mi que el barroc no m'interessa massa.
Són ciutats grans, aquestes?
Sí, sí, Oaxaca és una ciutat molt gran, és molt gran. Ja dic, aquí també és una ciutat neta, agradable, simpàtica, i bueno, on te podem passejar i passar-nos el vespre o una tarda molt bé, perquè a més també hi ha un parc central que allà, doncs, la tarda vespre hi ha uns concerts de marimbes. Jo recordo haver vist tres marimbes, un instrument molt llarg en cada un, i tocaven tres músics, o sigui, perquè ens fem una idea, no? La marimba és com un xilofon, però és de fusta i té les caixes de ressonància sota, que estan fetes amb una determinada fusta, i bueno, tot uns procediments molt propis d'aquella gent, no? Bueno, un concert també preciós, i que lògicament per la característica que tenia valia la pena estar-se allà escoltant. I també recordo que aquí vam menjar un plat molt curiós. El plat es deia chapulines.
Chapulines.
I què són els chapulines? Te portava un plat on hi havia una espècie d'uns insectes, en realitat són les llagostes de camp d'aquí, fregidetes, i que, doncs, tenien...
I això t'ho vas menjar?
Això em vaig menjar, no gaire, perquè vulguis que no. Tot i que ja m'ho menjo tot, em va fer com una mica de repolós, però bueno, és allò, tenia un sabor així com a cruixent, no era desagradable, però bueno, vaig tastar-ho i em vaig tenir més que suficient. Diem que aquí a Mèxic també podem menjar molt bé. Sí, bé, hi ha molts menjars que són picants, però bueno, tampoc no es presta massa, no hi ha massa problemàtica. Continuem. Des de Oaxaca ens anem cap a Mila i Montalbán. Montalbán i Mila són també altres jaciments arqueològics que jo no m'estendré massa a explicar, perquè els més importants ja els han vist, però Montalbán val la pena, doncs, visitar-ho, perquè aquí és un dels que, diguem, abarca més cultures diferents, no? Hi ha el període preclàssic, el clàssic i el postclàssic, o sigui que va ser una font de, diguem, de coneixements de diferents pobles. Hi havia la cultura olmeca inicialment, i van passar, doncs, la maia, etc, etc, i el pòsit que van deixar va ser molt interessant. Aquí, amb el museu que hi ha, van poder veure també moltes calaveres en les quals havien fet trepanacions, o sigui, operacions al cervell, o, com deien altres, doncs, potser eren a conseqüència de les guerres, que els hi donava un cop al cap, llavors se'ls hi foradava el crani, i el que feien simplement era fer una reparació. Es veia que aquesta gent havien sobreviscut perquè es podia observar com l'os s'estava tornant a... O sigui, creix, l'os tornava a créixer, i en molts casos havia tornat a solidificar i tancar-se la ferida, no? I després d'aquí ja ens anem cap a Puebla, és una altra ciutat colonial que val molt la pena també visitar, és molt interessant, i ens anem a la Ciutat de Mèxic. Mèxic, que ho vam estar comentant ja, però ens vam deixar potser Teotihuacán. Abans d'anar a Teotihuacán, un altre lloc que vull comentar ràpidament és una visita al Canyón del Sumidero, que això està a uns... està a Chiapas, també. El Canyón del Sumidero és una fondalada, diguem-ne, que té... que les parets per on està passant... És un riu, passa un riu, aquí. Té unes parets de més de 1.300 metres d'alçada. O sigui que és impressionant. Llavors, es pot llogar unes lanxes que ja estan preparades.
Tu pots anar amb barca per allà, no?
Sí, sí, sí. Llogues una lanxa d'aquestes... el grup que vagis o esperes que hi hagi gent per omplir el grup, i llavors es fa, diguem-ne, una visita d'uns 2 quilòmetres i pots, i permet veure tot aquella vall, i, bueno, vall, vull dir, aquella part entre muntanyes que és preciós, i ja pots veure com un cocodril. Ja te l'ensenyen, em penso que ja els tenen allí preparats perquè els pugui veure com una atracció més, no? I bueno, doncs com deia, arribem a la capital de Mèxic i visitem diguem el màxim exponent de la cultura asteca, que és Teotihuacán.
Sí.
Teotihuacán és, podríem dir, la ciutat estava basada en un carrer principal molt llarg, i banda és on te construïen les vivendes. Lògicament les vivendes, com que eren de fang, ja pràcticament no en queda res, però sí que queda les dues piràmides, que és la piràmide de la Lluna i la piràmide del Sol, que queda, diguem, a meitat de camí, i que és la que és la més gran i que van pujar tots fins a dalt, al capdamunt. Diguem-ne que es presumeix que aquesta gent tenien uns grans coneixements d'astronomia, sobretot per l'orientació i per lo que es creu que pretenien aconseguir, doncs, amb aquests efectes, sobretot en temes religiosos, molts altres temes, i sobretot en temes de la terra, de la collita, la fertilitat, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Ens trobem a la capital, doncs, de Mèxic. Volies parlar de Tulum, també, no?
Sí. Bueno, Tulum està a prop de Cancún,
sí.
O sigui, Cancún és el lloc on s'arriba normalment, o si no, en un lloc proper. Tulum és l'últim, és l'únic, perdó, jaciment arqueològic que està a prop del mar. Ah. No té, diguem, la categoria dels altres que hem comentat, però sí que sembla ser que aquell lloc era com una espècie de vigia pels vaixells que venien. Que quan els divisaven, si eren amics, els hi posaven llums perquè no quedessin, diguem-ne, entrencats entre les roques, però si veien que era un enemic, traien les llums, i aquella costa és molt ferotge i dissortadament pel que venia a envair quedava encallat allí a les roques i no tenia cap més sortida. Però és bonic també de vista perquè, clar, l'està a prop del mar, doncs expressa també un cert encant.
Molt bé. Tanquem aquí aquesta segona etapa, segona i darrera, no sé si
sí,
vols fer una tercera.
Sí, jo crec que ja està bé. Lògicament hi ha molta més cosa a descobrir.
Ens
però
hem deixem... apropat a la cultura maia molt, no?
Sí, sí, sí. Una mica l'asteca, perquè l'asteca tampoc no va tindre una vida molt llarga, va tindre uns 150 anys de vigència, perquè quan van arribar els espanyols van acabar totalment amb ella. Ja. El pòsit que hi ha a Mèxic són les cultures maies i les premaies, com són l'Olmeca, la Tutsil, etcètera, etcètera.
Santi Nogués, d'aquí a 15 dies un altre viatge, et sembla bé?
Sí, sí, tornem a viatjar.
Gràcies, amb el Santi Nogués viatgem cada 15 dies aquí a les Maquinàries. Fins una altra.
Fins una altra.
S'ha de reconèixer que després de conversar i escoltar el Santi t'entra moltes ganes de viatjar. Si no pot ser, per la raó que sigui, tenim el consol d'escoltar el Santi i fàcilment ens desplacem de forma imaginària al lloc que explica. Marxem, ho fem amb el grup Starter, un grup de Madrid que s'han separat recentment. Clit Lect titula aquesta cançó. Fins sempre, moltes gràcies per estar aquí a les Maquinàries, per estar aquí a Ràdio Falset. Adéu. Thank you.
back home.